Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les Converses Gironines. Cada setmana una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla Lluís Arté, aquest és un programa que fa possible a la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gaia, qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, com és habitual, molt ben acompanyats. Avui és acompanyat de més que un savi i més que un amic, és, amb tots els respectes pels Premis Nobel, un Premi Nobel, encara que sigui d'una especialitat que ja el nostre convidat ens explicarà de què va.
Molt bé, doncs saludem a Joan Boades i Racet, el cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l'Ajuntament de Girona. Senyor Boades, gràcies per ser amb nosaltres, benvingut, feliç migdia i enhorabona per tant de reconeixement més que merescut.
Moltes gràcies, primera per convidar-me i segona per fer evident aquests reconeixements i que la gent els conegui. Gràcies.
Bé, en Víctor deia que si els Nobel tinguessin aquesta divisió, per dir-ho d'una forma, això seria un Premi Nobel. Quins són aquests guardons?
Això es diu que és el Premi Nobel de l'Arxivística, de la mateixa manera que els arquitectes tampoc tenen un Premi Nobel, o els fotògrafs. I els fotògrafs, quan algú rep el Hasselblad, per exemple, diuen el Nobel de la fotografia, o el Pritzker, que és el dels arquitectes, doncs en el meu cas...
O el Pulitzer dels periodistes.
O el Pulitzer dels periodistes, que seria això. No? Aleshores, en el cas del guardó que m'han atorgat a mi, és l'Emmet Lehi. Emmet Lehi era un arxiver i gestor de documents d'Estats Units, que va morir relativament jove, i l'any 67 es va crear aquest premi, i vol dir que aquest any ha estat la 55a edició, i premien sempre, és un organisme totalment independent, premien una persona, un arxiver, un gestor de documents, una persona que hagi tingut, des del seu punt de vista i segons el seu criteri, hagi fet una aportació considerable, fonamental, en l'àmbit de l'arxivística.
Bé, és una sorpresa positiva, molt positiva, especialment perquè en aquest àmbit mundial, bueno, Girona per nosaltres és molt important, però, evidentment, vol dir que la feina que s'ha fet des de l'arxiu històric municipal, com en diem habitualment, doncs ha estat valorada i reconeguda en la persona doncs, del fins ara. Si bé diem fins ara perquè ja està descomptant els dies doncs, que administrativament, i insisteixo en vot administrativament, s'haurà de jubilar, perquè tinc la impressió que no jubilarà mai.
Bé, hem d'intentar ser actius, com és normal, perquè al cap i a la fi, quan la feina que fa és una feina que li agrada moltíssim, deixar-la també seria una pèrdua, no? Per tant, però enfocar-ho diferent, intentar aprendre coses noves. I en relació a la pregunta que em feia, sí, això és una cosa que cal tenir present. Aquest any jo he rebut dos reconeixements, gairebé la mateixa setmana. Un, l'Emmet Lehi Award, i l'altre, l'ICA Fellow, que és dir, l'ICA és el Consell Internacional d'Arxius. Cada any, a partir d'aquest any hi ha 24 membres al món que tenen aquesta distinció. Cada any el Consell Nacional d'Arxius pot arribar a donar a dues persones aquest reconeixement, que el que fa és posar en valor la vinculació que una persona ha tingut amb el Consell Nacional d'Arxius. Ho lligo amb el que dèiem. Des de l'any 96 jo vaig entrar a formar part d'aquest Consell Internacional i això ens va obrir les portes a l'àmbit internacional. És a dir, quan un rep un guardó, el rep a nivell individual, perquè les bases són així, però en aquest cas, i en soc absolutament conscient, és un guardó que és fruit de la feina d'equip. És el conjunt de l'equip de l'Arxiu Municipal de Girona que s'ha anat creant en aquests últims 30 anys el que ha fet possible que tinguem una presència internacional que una ciutat com Girona possiblement no hauria de tenir. O seria més difícil que tingués, perquè estem parlant de 103.000 habitants, estem parlant de ciutats que tinguin moltes, moltes habitants. No? Aleshores, les antigues persones que han rebut aquest guardó normalment són representants d'organismes i d'institucions que tenen un gran pressupost, que tenen un gran equip humà, i nosaltres, sense tant de pressupost, és a dir, poc pressupost, ajustat al que és la ciutat, naturalment, i amb un equip humà, que això sí, és excel·lent, hem pogut rebre aquests reconeixements. Bé, sí, està bé, estem contents.
Bé, per la gent que ens escolta i que no coneix com és l'Arxiu de Girona, quin relat em pot fer?
Bé, és important perquè en Víctor ha fet un comentari en relació a l'arxiu històric i tothom més o menys pot entendre el concepte d'arxiu històric, no?
Sí.
Però des de feia molts anys aquesta visió de l'arxiu destinat bàsicament només a la documentació històrica ja s'ha trencat, no? Aleshores, quan vostè m'ha presentat, ha dit Joan Boades, cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions. És a dir, la gestió documental és el que des de fa molts i molts anys ens ha permès que nosaltres, per la pròpia legislació, estiguem en el moment que s'inicia la documentació. És a dir, per entendre'ns, em sembla que és molt gràfic. Els documents, els arxius, primer són administració i després són cultura. Un pergamí del rei Alfons el Magnànim, que concedeix a la ciutat de Girona el dret de cobrar un impost per la gent que entri pel pont de la Barca, el pont de la Barca no hi era abans, doncs per qualsevol dels ponts de Girona, és un document administratiu quan neix. Està dient a la ciutat que pot cobrar aquest dret o que pot cobrar qualsevol altre tipus d'aspecte impositiu o pot refer les muralles o pot fer un pont a no sé quin lloc, d'acord? Aleshores, aquest document que amb el pas dels anys ha adquirit un valor històric, és exactament la mateixa situació en la qual es troben els documents que avui dia ingressen a l'Ajuntament de Girona. Són documents administratius que, amb el pas dels anys, i a partir d'un procés d'avaluació i tria de la documentació, passaran a ser documents històrics. Per tant, a nosaltres ens interessava, com a professionals, estar en el moment de la concepció dels documents. És a dir, jo a vegades faig broma, hem deixat de ser arxivers forenses que anaven a buscar i aixecar cadàvers, a ser arxivers ginecòlegs. És a dir, que estem en el procés d'inici de la creació de documents. Això vol dir que en el meu equip, que és un equip de 20 persones, en el que s'ocupa de la gestió de documents, documents electrònics, un altre repte extraordinari, els documents que s'estan produint avui dia, protecció de dades, tot això forma part d'aquest equip que està a l'arxiu administratiu, que està a dins de l'Ajuntament de Girona, i nosaltres, una altra part de l'equip, estem a la final del carrer de la Força, en el que és més conegut com a arxiu històric de la ciutat.
Bé, hi ha una vessant que, fins i tot, gosaria dir que a mi personalment doncs, sempre m'interessa molt, que és l'arxiu fotogràfic. Una de les riqueses, i faig servir aquest terme en ple coneixement, doncs, de les riqueses de l'arxiu històric de Girona, és la vessant gràfica, fotogràfica. Fa molt pocs dies doncs, que ha ingressat o ha rebut un dels arxius d'un professional actiu encara, que és en Josep Maria Oliveres, doncs, que enriquirà encara més aquest fons fotogràfic. Què ens en pot dir?
Sí, això jo quan ja vaig començar a treballar a la ciutat de Girona l'any 1990, és a dir, ara aviat farà 33 anys, ja hi havia un treball previ que havia desenvolupat de l'arxiver d'aleshores, que era en Ramon Alberg i en Pere Freixes, perquè ho portaven conjuntament, amb una cosa que es va crear l'any 86, que es deia Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona. A partir d'aquell fons embrionari, però ja important, que tenia el fons Lux, el fons Unals, és a dir, uns fons unes quantes galeries de la ciutat de Girona, vam començar a treballar i hem ingressat els fons de la majoria de professionals de la fotografia de Girona, però hem fet una cosa que em sembla que encara és més, des del meu punt de vista, més rellevant. Hem arribat a acords amb els mitjans de comunicació local, per exemple, el Punt Avui, i totes les fotografies que s'estan creant avui dia arran del treball dels professionals d'aquest mitjà ja ingressen directament a l'Arxiu Municipal de Girona, al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. És a dir, anticipar-se una mica. Ja sabem que aquesta documentació serà important en el futur. Per tant, tornem a fer d'arxivers ginecòlegs. No esperem que tot hagi quedat... El mateix exemple tindríem en Televisió de Girona. Nosaltres gestionem la documentació que s'està produint avui dia audiovisual a Televisió de Girona. Ho havíem fet també en Televisió Punt Avui. Ho hem fet amb emissores municipals de Girona i ho estem fent. És a dir, sí, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge ha estat capaç d'anticipar-se sobre allò que vindrà i, sobretot, ha estat capaç de posar a disposició del conjunt de la ciutadania la documentació per tal de que la puguin utilitzar. És a dir, fa 15 anys, i potser gairebé 10, no hi havia els mitjans tecnològics que permeten que ara la gent des de casa seva 24 hores al dia, 7 dies a la setmana puguin accedir a milers i milers, milions de fotos en el nostre cas, i aprofitem aquesta tecnologia, per tant, i diguem a la gent, no, nosaltres no som propietaris d'això. El propietari de tot això, perquè tot això es manté gràcies als impostos dels ciutadans, és el conjunt de la ciutadania, i per tant, amb els límits que marca la llei, naturalment, perquè hi ha documentació que no és accessible de manera automàtica, doncs la posem a l'abast de la gent.
Bé, abans vostè parlava dels fitxers electrònics i m'agradaria parlar del tema de la digitalització del nostre món, de la transformació digital. Com es porta una transformació digital a terme amb un servei com el seu?
Hi ha dues línies o dos vessants primordials d'això. Una, la documentació que ha nascut analògica, és a dir, la documentació en paper. Nosaltres tenim documents des del segle XI, d'una manera més continuada des del segle XIV fins a... comencen a néixer els documents digitals, posem a partir de l'any 2000, perquè això fa 4 dies d'això, eh? Aleshores, com hem de fer per posar aquesta documentació històrica, analògica, en paper, o hi ha altres suports, com pergamins, etc., a l'abast de la gent? Doncs digitalitzant-la. És a dir, documents que han nascut amb analògics, els passem a digital, i una vegada descrits i treballats, és a dir, no és immediat, hi ha molta i molta feina de cuina darrere tot això, els posem a disposició de la gent. Això és la premsa mateix. Nosaltres tenim més de 3 milions de pàgines de premsa digitalitzades a la nostra pàgina web. 3 milions des de 1787 fins a l'any 2020, en aquests moments. Gràcies a aquests acords que tenim amb els diaris, tant el Diari de Girona com el Punt, no? Aleshores, tot era en paper, ho vam digitalitzar, la inversió que ha fet la ciutat aquí és important i l'hem posat a disposició de la gent. La premsa que neix en digital, la documentació que neix en digital, la que neix en digital com ara premsa i fotografies, ja entra en digital a l'Ajuntament de Girona, ja després de ser seleccionat es posa en els repositoris digitals i s'ha de conservar per sempre. Ara en parlaré d'això en tot cas. Els documents que genera l'Ajuntament de Girona, és dels pocs ajuntaments que ja ho fa tot en digital. Tota la tramitació dels expedients, des de fa 3 anys, em sembla que és, ja són tots digitals al 100%, ja han nascut digitals. Per tant, aquí s'hi aplicarà les mateixes tècniques pel que fa a la conservació o eliminació de documents en funció de la seva vàlua, i s'hauran de conservar en un repositori digital per tal de garantir això que ara voldria comentar. De la mateixa manera que nosaltres, a l'any 2022, som capaços de posar sobre la taula de qualsevol ciutadà o qualsevol investigador, documents de fa 600, 500, 400 anys, nosaltres ens hem de comprometre, perquè és la nostra obligació, que els documents que estem generant avui dia en suport digital, d'aquí 200, 300, 400 anys, estiguin a disposició dels que ens venen a darrere. Perquè al cap i a la fi això és un bucle que no s'acaba. Nosaltres tenim, gràcies als documents, la possibilitat de veure el que els altres han vist, gràcies a les fotografies, d'entendre el que els altres han entès, gràcies als textos, de pensar el que els altres han pensat, gràcies als textos també que s'hagin escrit. I els que vindran tindran la possibilitat d'entendre, de pensar i de veure les coses que nosaltres estem pensant, veient avui dia, gràcies als documents que els hi preservarem. Això és una cadena que no té fi. I per tant, no és una obvietat. És a dir, nosaltres som capaços d'imaginar el futur gràcies a tenir el present i el passat. Fixeu-vos en una persona que tingui una malaltia d'Alzheimer. Un malalt d'Alzheimer, el problema que té no és només que no pot recordar el passat, sinó que no pot imaginar el futur. I quan veus un malalt d'Alzheimer, aquell home està, o aquella dona, està condemnat o condemnada a viure en present. Això si ho traslladéssim a l'àmbit social, una societat que no tingués passat, que no tingués arxius, que no tingués grans dipòsits de memòria, seria incapaç de poder construir el seu futur. I per tant, si nosaltres volem garantir el futur del nostre país, si volem garantir el futur de la nostra societat, hem de conservar aquesta documentació que estem generant avui, perquè el present d'avui és el passat del futur.
Bé, entre aquest passat que es guarda doncs, en l'arxiu municipal, l'arxiu històric, hi ha una peça especial. Una peça, de la mateixa manera que cada any la UNESCO doncs, determina determinats espais, edificis, monuments, que els declara patrimoni de la humanitat, també hi ha publicacions, llibres, documents que també són patrimoni de la humanitat. No n'hi ha gaires, no n'hi ha gaires. Semblaria que seria més fàcil que hi haguessin documents patrimoni de la humanitat que obres públiques, per dir-ho així. Però una d'aquestes obres patrimonials està en aquest arxiu. Quin és?
Sí, això va ser una experiència extremadament interessant, difícil, difícil seria llarg d'explicar, però difícil perquè no vam tenir cap suport de l'administració de l'Estat, sinó més aviat tot el contrari. Però l'any 2013 vam aconseguir que un llibre manuscrit, un document de... el llibre del sindicat Remenses de 1448. És a dir, els Remenses aconsegueixen l'alliberació, entre cometes, l'any 1486, gràcies a allò que se'n va dir, la sentència arbitral de Guadalupe. Però gairebé 40 anys abans ja ho havien intentat, i precisament sota el regnat d'Alfons el Magnànim, que abans he esmentat ben bé per casualitat, no? L'any 1448 hi ha una primera, un primer intent que consistia que tots els remenses de les terres de Catalunya, d'aquest moment la Catalunya Nord i Elna, també, el bisbat d'Elna, es van reunir, no es podien reunir en grups majors de 25 anys, i intentaven recollir, fer la llista per recollir els diners per redimir-se, d'aquí ve la remensa, per pagar la redempció i abolir els mals usos. Aquells mals usos, que el més conegut és el dret de cuixa, però si el pagès moria sense fer testament, l'amo també se li quedava la propietat de les terres, l'havia de pagar. Si la dona del pagès cometia adulteri, el seu marit, havia de pagar també una multa, vull dir que ja era això doble escarni. És a dir, tots aquests mals usos es volien intentar abolir el 1448, no es va aconseguir, com deia, es va haver d'esperar el 1486, però la UNESCO va considerar, i per això ho va inscriure en el Registre del Món, de la Memòria del Món de la UNESCO, que aquest document era un primer element organitzat de defensa dels drets humans. És a dir, com un precursor de la lluita pels drets humans, tots els pagesos i algunes pageses de remensa que es van organitzar per intentar abolir això que els convertia gairebé més en esclaus que no pas en éssers lliures. I la UNESCO va considerar això després d'un procés que van fer i vam tenir sort, i és l'únic document de Catalunya, l'únic document de Catalunya que està en la Memòria del Món de la UNESCO, a Espanya n'hi deu haver 5 o 6, i a tot el món, ara hem passat ja des de l'any 2013 que vam aconseguir això fins a l'any 2022, per tant ja fa 8 o 9 anys, ara podria haver-hi 400 o 450 documents de diferent naturalesa, des de documents audiovisuals, per exemple, alguna pel·lícula d'en Buñuel, Los Olvidados, és Memòria del Món de l'UNESCO, altres documents de gran vàlua, que la UNESCO el que diu és, si demà hi hagués un cataclisme, quins serien aquells documents que ajudarien a explicar la història de la humanitat. Per tant, sí, estem l'Ajuntament de Girona, la ciutat de Girona, té en el seu arxiu un document que seria d'aquesta consideració.
Bé, a l'inici del programa parlàvem d'aquests reconeixements que ha rebut, tan importants. Està clar que vostè ara ha rebut doncs, un reconeixement internacional molt rellevant. Parlem, però, de la feina a casa i d'aquest reconeixement a títol local... també sent reconegut, li pregunto això perquè ja sap el que passa, que a vegades allò que diuen que la gent no és profeta a la seva terra, es sent reconegut també a nivell local?
A nivell local, a nivell de la ciutat de Girona, primer de tot, anem per ordre de nivells. A nivell de la meva empresa i a nivell dels meus responsables polítics, jo he tingut dos alcaldes i dues alcaldesses i sempre m'he sentit extremadament ben reconegut i ben recolzat. Sempre, com a professionals, hem de reclamar més i hem de demanar més pressupost, no per vanitat, de ningú, sinó per donar un millor servei. No es tracta d'això. I sempre podem demanar més, però hi hauria poques ciutats al món, i faig servir el concepte món amb tota contundència, que tinguessin, d'acord amb el seu volum de població, un equip de professionals tan ben cohesionat, tan preparat i tan nombrós per donar respostes a les necessitats que genera l'administració, per una banda. Nosaltres treballem primer de tot per l'administració, per l'Ajuntament de Girona, perquè si l'Ajuntament de Girona té un bon servei de gestió de documents, la ciutadania tindrà les coses en millors condicions també, i donar un bon servei a la ciutadania, que és a doble vessant. A nivell de Catalunya em sento reconegut, ni reconegut ni no reconegut. Bé, vull dir, no recordaria... Hem tingut alguns reconeixements d'algunes institucions, però no pas del govern del país. A nivell de l'Estat també hem tingut algun reconeixement d'alguna organització, però jo em sembla que el reconeixement que més em satisfà és quan qualsevol ciutadà, i en Víctor, que han estat usuari del nostre arxiu, em troba pel carrer o escriu un correu i diu: ostres, feu un servei extraordinari, des de la persona que atén els investigadors, fins a la persona que reparteix els documents a la sala, fins al millor dels nostres tècnics. Això, a mi, és el que realment és l'únic reconeixement que necessito. Saber que hem estat durant més de 30 anys, en el meu cas, i que això continuarà, donant un bon servei a la ciutadania, que són, òbviament, les persones que cada final de mes ens paguen el sou.
Bé, qui són aquests usuaris, els habituals investigadors locals, jubilats?
Ara que... Això a França, per exemple, diuen el públic del temps lliure. És a dir, que a França, durant molts i molts anys, ara potser ha baixat una mica, es fan molta genealogies familiars. La gent, quan es jubilava, la gent està molt en forma, quan es jubila, afortunadament, i té molta capacitat i té temps, i es dedicava a fer la genealogia de la seva família. N'hi havia moltíssims a França. Aquí n'hi ha, no n'hi ha tants. A altres llocs d'Anglaterra, encara parlava amb uns col·legues de Canadà, i el que es fan, ara es torna a fer, i a França també, és genealogies, entre cometes, de les cases allà on vius. Si tu vius en una casa que tingui una certa singularitat, li vas buscant la història de la casa. És a dir, hi ha aquest tipus de públic, hi és i hi serà, perquè cada vegada la gent es va jubilant amb un nivell de formació i de capacitat més elevat, i per tant això hi serà. L'investigador, la investigació sempre és una cosa minoritària, naturalment, perquè no tothom està fent treballs de recerca de manera permanent, però la ciutat de Girona, no només l'arxiu municipal, sinó el conjunt d'arxius que hi ha a la ciutat de Girona, són, des del meu punt de vista, exemplars. I, per tant, els investigadors tenen la certesa de trobar-se amb arxius ben organitzats, amb arxius ben atesos, cosa que fa 40 anys, òbviament, això no era així. I això és important. I després hi ha múltiple gent que, en el nostre cas, com que tenim milions, i la paraula milions és una gent exagerada, milions de documents a la xarxa, investiguen permanentment des de fotografies que els interessa, des de pàgines de diari, des de documentació una mica més complexa, si és un investigador una mica més professional, i per tant, òbviament, estem contents, sempre voldries més gent, sempre voldries més de tot, però estem contents de les estadístiques nostres, reflecteixen un total entorn dels 4.000, 5.000 usuaris anuals presencials a l'arxiu, això està molt bé, i després més de 150.000 usuaris remots, per tant, bé, estem bé.
Bé, ens queda un minut només per fer una pregunta ràpida. Com imagina que serà l'arxiu del futur? Aquell que vostè ja no, per raons òbvies, ni vostè ni jo potser veurem.
Conceptualment serà el mateix, és a dir, donar informació als usuaris que els necessiten. Donar informació de qualitat. Això és molt important, perquè en aquest món de falsedat enorme que generen les xarxes socials, ser capaços de garantir... Som els notaris de la documentació. Per tant, de dir, no, aquesta documentació que nosaltres oferim, aquesta documentació que tu busques, és una documentació veraç, autèntica, fiable, que no ha estat manipulada, això és important, això hi serà sempre. Irà evolucionant la tecnologia, ara es parla molt d'intel·ligència artificial, sobretot en el món audiovisual s'haurà d'utilitzar molt intel·ligència artificial, però sempre serà el mateix. Algú que busca alguna cosa que la necessita, o bé per la seva vida quotidiana o bé pel seu lleure, i nosaltres que hem de ser capaços de proveir-la.
Senyor Joan Bades i Raset, cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l'Ajuntament de Girona, gràcies per ser amb nosaltres, enhorabona per aquests reconeixements, els que ens sumem i encantats d'haver-ho tingut en el programa.
Moltes gràcies a vostès.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Fins a la setmana entrant, si Déu vol.
Recordin que aquest és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter, gràcies. Fins la propera setmana, adeu-siau.